minuts, que tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. 9 minuts i escaig que passen de les 12 d'aquest matí de divendres, 4 de març. Els propers minuts els dedicarem aquí al programa a parlar de natura, concretament de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, que per cert està formada per 12 espais naturals d'alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, i que a mi m'ha cridat molt l'atenció que abasten gairebé 100.000 hectàrees, Marta.
Més de 100.000 hectàrees. De fet, 102.587 hectàrees.
Mira, és que costava, 102.587 hectàrees, clar, de diversos municipis, però és que ara en parlarem, no?
Exacte, és una xarxa que garanteix l'equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el 22% del territori i, atenció, el 70% de la població de Catalunya.
Clar, per explicar-nos els detalls justament d'aquesta xarxa, ja ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel Jordi Pedrós. Ell és coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vostès, bon dia.
Clar, Marta, tenim moltes preguntes a fer-li, no, al senyor Pedrós? Primera, que ens ve el cap, senyor Pedrós. Quins parcs naturals formen part d'aquesta xarxa de la Diputació?
Bé, doncs, els citaré, aviam si surten els 12 aquests o surten algun més.
Va, passem llista.
El Montseny, o més ben dit, comencem per la part sud i anirem pujant per la costa i després anirem a l'interior. Agafaríem el parc del Foix, tot seguit el parc d'Olèrdola, el parc del Garraf, Collserola, Serralada Marina, Serralada Litoral, Montnegre Corredor. Ara ens anem a l'interior. Tenim Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac. Tenim el Montseny, tenim l'Espai Natural de Guilleries i tenim el Parc de Montesquieu.
Un, dos, tres, quatre...
Surten 12?
Sí, set, vuit, no. A mi me'n surten 11,
perquè,
senyor Pedrós.
Perquè aquí ara...
A veure.
Hi ha un altre parc que és de la xarxa.
Ahà.
Que no seria un espai natural pròpiament dit, que seria el Parc Fluvial del Besòs.
D'acord.
I, si m'ho permet, tenim un 12 més 1, en perspectiva, que és l'espai natural dels Cingles de Bertí i Sant Miquel del Fai, que és serà de propera, diguem-ne...
Incorporació.
Incorporació, esperem que sigui abans de l'estiu. A finals de la primavera, tot just començar l'estiu.
Per tant, aquestes més de 100.000 hectàrees encara, no?, s'ampliaran.
Haurem de sumar-ho, sí.
Quin és, senyor Pedrós, l'objectiu d'aquesta xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona?
Home, doncs, aviam, en primer lloc, hem de fer una miqueta d'història. La Diputació de Barcelona va ser, potser ho ha estat, un dels organismes, o l'organisme no directament ministerial, capdavanter amb la gestió de lo que són els espais naturals a nivell de tot l'Estat, fins al punt de que és un organisme de referència quan hi ha congressos a nivell estatal o quan hi ha trobades. Des de tot arreu de l'Estat sempre estan pendents què és el que fa la Diputació de Barcelona amb la gestió dels espais naturals, no? Això en primer lloc. Vull dir que i això, aquesta trajectòria o aquest plus que reconeix la resta de l'Estat i el resta de persones del territori, doncs es guanya a través de la feina feta per moltes persones que al llarg dels anys han treballat i han cregut en aquest àmbit, i sobretot la pròpia institució en primer lloc, perquè hi ha cregut amb el tema, amb la marca dels espais naturals, que no deixa de ser una marca important de la institució allà on va i allà on pot anar, no? Què aconseguim? Aconseguim, doncs, donar-li una empenta en el món rural. Aconseguim donar vida en el món rural. El que volem és que la gent del món rural visqui i envisqui de l'espai natural i, evidentment, doncs, protegir aquells valors culturals, naturals, tradicionals que té el territori, en la mesura que sigui possible. Que potser moltes vegades no ho aconseguim, per això també s'ha de dir que podem... Però jo diria que en conjunt, déu-n'hi-do, perquè hi ha un fet important, és que la demanda que tenim d'ampliació de territori és constant. I llavors, clar, s'ha de mesurar, s'ha de valorar, perquè els valors naturals del territori són els que són, i el que no podem fer moltes vegades és vulgaritzar-los. Uh-huh. Vull dir, per tant, hem de ser curosos, mirem d'atendre, evidentment, totes les peticions que hi han, però, esclar, tot això vol dir, a darrere, diners, pressupost, feina, persones... Esclar, tot això té una despesa. Però, bueno, no, no, però hi estem treballant i, a més, estem invertint d'una forma molt important.
Clar, aquestes candidatures, per dir-ho així, les proposen els municipis com es posen aquests títols de parc natural?
Aviam, qui atorga la categoria de parc natural és la Generalitat de Catalunya, que és l'organisme competent en la matèria. Nosaltres, com a parcs naturals declarats com a tal, en tenim dos, que són el Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac. La resta són espais naturals per la llei d'urbanisme, però a poc han d'anar passant amb el temps com parcs de la xarxa per la llei d'espais naturals catalana. En qualsevol cas, la normativa que exerceix a través de la normativa d'espais naturals i d'urbanisme i també de la normativa del Pla Especial d'Interès Natural, el famós PEIN, d'aquí a Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es va desenvolupant i es van fent les coses. Evidentment, cada parc el que sí té és un pla especial de caire urbanístic que ens marca les línies de joc que podem fer i deixar de fer en aquell espai.
Clar, aquestes línies de joc, senyor Pedrós, també li volem preguntar avui, com es gestiona, no?, un parc natural? Clar, de primeres
sembla
complicat, no?, com s'aconsegueix, no?, aquest equilibri entre la protecció de la natura i alhora també d'aquest desenvolupament econòmic de la mateixa població.
Sí, evidentment hem de pensar que a Catalunya el 80% del territori és de propietat privada. Per tant, vol dir que la majoria del territori que gestionem no és propietat ni de l'administració, sigui estatal, sigui autonòmica, sigui local. És propietat privada. Per tant, vol dir que hem d'atendre peticions i emergències d'aquests ciutadans que viuen i conviuen amb el parc, no? El parc que acostuma a tenir? Acostuma a tenir un responsable, un director, acostuma a tenir un equip de guardes i un equip d'unitat de manteniment, que s'anomena per fer actuacions puntuals, obres menors, diguem-ne, uns guardes que vetllen perquè les coses vagin funcionant i perquè les coses vagin bé, que estan coordinats amb els agents rurals de la Generalitat i amb els Mossos d'Esquadra. Tenim uns tècnics que s'encarreguen de l'àrea de conservació, uns tècnics que s'encarreguen de l'àrea d'ús públic, ja sigui el tema d'educació ambiental, el tema patrimonial, etc. I després una part econòmica i de promoció cultural. Però, evidentment, el pla especial, remeto, ens marca a tots, tant a l'administració com als administrats, què és allò que podem fer o no podem fer. Altra cosa, dius, és que el pla especial no em permet fer això. Bueno, els plans especials tenen un temps, i nosaltres hem agafat el compromís de que en els propers anys el que hem de fer és actualitzar aquests plans especials, perquè potser són d'una època, d'un moment, que ara potser no es diu. La població ha madurat molt en temes mediambientals i de conservació.
Sí, és a dir, parlàvem abans també fora micro de l'incivisme o el civisme. Creu que la gent n'hem après? Sabem ara anar als parcs naturals i respectem més la natura? O és una de les grans missions també de la xarxa fomentar aquest civisme?
Miri, el tema de la Covid ens ha portat a un creixement de visitants en els espais naturals amb una mitjana aproximadament del 30%. I les persones hem sortit a gaudir perquè estàvem tancades. No tothom ha estat tancat amb les mateixes condicions. Hi ha gent que ho ha passat molt malament, i encara ho està passant. Hi ha persones que han tingut més espai i més tranquil·litat, o més... ho han trempejat millor.
Ho han portat millor.
Sí. I això que vol dir que les persones tenien necessitat de sortir en el territori. I llavors, jo el que dic sempre és el mateix. Escolti, tothom té dret a sortir, però a més, sortir i gaudir dels espais naturals. Però ho hem de fer amb respecte. És a dir, jo vull que em respectin casa meva, on visc. Clar. Doncs també m'agrada que em respectin, que hem de pensar que el territori hi ha persones que hi viuen i fan activitats agrícoles, ramaderes. Tenim molts ramaders que se'ns queixen de que els ciutadans venen, agafen el gos, el passegen sense anar lligat. Aquest gos a vegades entra en competència amb les ovelles o amb les vaques, o obren filats que estan preparats per les actuacions, etc. I llavors, jo el que demano és respecte que gaudeixin, però que gaudeixin amb respecte, que vagin als espais, que disfrutin, però respecten el territori i la seva gent.
I justament, doncs, Ràdio Estel vol col·laborar, no?, amb aquest respecte a la els parcs naturals, no? I tenim un anunci a fer, no, Marta?
Exacte, que... perquè estem de primícia per tal d'apropar tot aquest coneixement, no? D'aquests 12 més 1 parcs naturals de la xarxa.
Perdó, després afegiré un 12 més 1 i un 1.
Aram! Una altra primícia, doncs. Ho deixem per més endavant.
Ho deixem per més endavant.
Ho deixarem per en un d'aquests espais, no?
És,
que ho
explicareu. És Montserrat. Però ho deixarem una mica a part.
A part.
Mereixo... Com vostè mana.
Bueno, miri, no, li faig fàcil.
Sí?
Nosaltres gestionem des de la part ambiental tot això que li hem dit. Però a Montserrat l'institució participa des de la banda turística i des d'un altre tipus de banda, no? I, per exemple, doncs... ha fet econòmicament l'aportació econòmica per la restauració del claustre interior que es va fer l'any 25 per part de la Mancomunitat, el claustre interior d'en Puig i Cadafalch, doncs els diners de restauració els ha fet els ha aportat la Diputació. Ha restaurat la biblioteca, ha restaurat el campanar gòtic de l'església, el conjunt de Santa Cecília, el monestir de Santa Cecília, la part subterrània, doncs ha fet l'ampliació del museu perquè es pugui ampliar, etc. Bueno, la restauració del museu perquè es pugui ampliar, etc, etc. O sigui, participem d'una altra manera, però la Diputació també té una part important a Montserrat de col·laboració i d'actuació.
Senyor Pedrós, de fet, això ens ho explicaran, amb aquests espais que, Marta, quan es podran escoltar, Ràdio Estel?
Doncs em sembla bé, són uns espais, unes càpsules d'uns 3 minuts, no?, i cada una es dedicarà a un parc natural, i em sembla que la primera, senyor Pedrós, serà aquest diumenge,
si ho vol,
just abans de la missa de Montserrat.
Correcte.
En principi ha de voler, no?
Home, i tant.
I posarem de la nostra part en qualsevol cas. Per què considera que és important fer divulgació i que la gent sàpiga més coses d'aquesta riquesa natural que són els parcs naturals de casa nostra?
Miri, perquè en primer lloc nosaltres som natura. I per tant hem de respectar el nostre entorn. L'hem d'estimar. Només el podem estimar si el coneixem. Només estimes allò que coneixes.
Totalment, senyor Pedrós. I si no l'estimem ara, és que els nostres... qui vindrà després és que no, ni el veurà. Vull dir que això ja és com un acte també de solidaritat, no?, amb l'altre.
Correcte, correcte. La natura té molts enemics, si m'ho permet la paraula, naturals, com pot ser el tema dels incendis forestals, com pot ser la sequera, com pot ser, doncs, condicions climàtiques extremes, que ja comencem a viure a vegades, doncs, moments que ens donen aquesta sensació. També tenim dades climatològiques que jo no sé si és ben bé un canvi climàtic, però que les tendències no són bones.
No, sembla que sí.
I llavors, doncs, home, el que hem de ser és prudents, curosos, i ja li dic ara, gaudir de la natura, respectar-la i plantejar-nos què és el que podem fer per millorar-lo o què podem aportar, quin gra de sorra podem aportar particularment perquè no es noti que hem estat i a la vegada doncs, que hem gaudit i ens ha sortit, hem sortit beneficiats.
Doncs Jordi Pedrós, coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Permeti'm un detall.
Que sap... Un altre parc?
No, ja en tenim prou de moment. De moment n'hi ha prou. n'hi ha més en cartera, però no es poden dir de moment. Nosaltres fem conservació sobre espècies importants. És a dir, pensem vostès que tenim un programa LIFE europeu amb el qual es protegeix i s'està intentant recuperar una espècie única al món. I, per tant, que és el tritó. I, per tant, quan treballem amb espècies d'aquest tipus, el que hem de mirar és no ser tafaners i anar-les a veure. Que a vegades ens...
És que és tentador.
Tenim l'efecte. No, si les volen anar a veure, hi ha el zoològic de Barcelona, hi ha centres que les podran veure i el podran gaudir.
Que les deixin tranquil·les.
El territori que el deixin tranquil.
Ja ens ho explicaran vostès. Moltíssimes gràcies, senyor Pedrós.
Moltes gràcies a vostès.
Recordem aquesta primícia que ens ha donat el senyor Jordi Pedrós abans de la missa a Montserrat, els diumenges. Marta Harque, no? Podran escoltar doncs, aquests espais dedicats a aquests parcs naturals.
Exacte, n'aprendrem coses.
Aquí a Ràdio Estel, sens dubte. Vinga, que nosaltres hem de continuar endavant perquè queden 7 minuts i ens situem a 2:15 ja d'aquest matí de divendres. Petita pausa que ens marca el José per donar pas a la publicitat i a la tornada ens visita la Culturetes.
Ràdio Estel.